Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La calorada no dona ni un minut de treva. Avui torna a ser una jornada en què les temperatures es tornen a enfilar fins als 40 graus en molts punts de Catalunya. Bona tarda, sóc Carlos Losada i no només durant el dia les temperatures estan descontrolades, sinó que també les nits són molt tòrrides, amb mínimes que en alguns punts, com per exemple a Portbou, a l'Alt Empordà, han arribat als 30 graus aquest cap de setmana. L'episodi de calor es pot allargar fins dimecres. Avui es preveu una jornada molt calorosa, amb alguna petita variació a la tarda en forma de temperatura a la Catalunya central i també al Pirineu. Tot i això, com et deia, la calor no afluixa. T'ho explica el Ricard Álvarez. Bona tarda, Ricard.
Bona tarda, Carles. Doncs mira, a Lleida freguen ja els 40 graus, eh? I ja saps que aquí la temperatura màxima arriba cada vegada més tard, a mitja tarda, per tant, a veure on arribarem avui. Però és que avui s'espera que sigui un dels dies amb més calor d'aquesta onada de calor, i els avisos de temperatura altes doncs estan copant tota la zona doncs de Ponent, sobretot, eh? Això va a la baixa, com bé deies, i sembla que de cara a dimecres podem començar a respirar. Però és que les temperatures màximes s'han mantingut avui igual que aquest cap de setmana, per sobre dels 40 graus a l'Ebre, a Ponent i al Camp de Tarragona. Dissabte, per exemple, a Vinebre es van registrar 42,9 graus. Això durant el dia, perquè les nits també són molt càlides a la costa, per exemple, amb mínimes de 23 a 25 graus, nits totalment tropicals. Però us demanem paciència, perquè la calorada podria continuar, com dèiem, fins dimecres. Ja sabeu com passar de la millor manera aquesta situació. Gorres, ombra, ampolles d'aigua fresca, ventalls, i també hi ha qui opta per banyar-se a les piscines, però també a les fonts. És el que ens expliquen, per exemple, els veïns de Lleida.
Porto aigua per anar-te refrescant, que és bastant important, però ja està. Estava amb el ventilador per casa o nedar a la piscina.
Però bueno, som a l'estiu i som a Lleida. Pues habitualment a casa amb l'aire, bueno, treballar, que estàs amb aire condicionat, i a casa doncs amb l'aire o a la piscina.
Aquí d'hora salgo, compro, hago la compra de por la mañana, me meto en casa i ja no salgo en tot el dia.
L'altra opció, doncs, marxar a altres zones més fresques. Ara, això de fresques, aquests dies, doncs, ho deixem entre cometes, eh? Zones on faci una mica menys de calor, com a la platja, a la de Palamós, per exemple, on aquest cap de setmana s'han assolit els 34 graus. Amb tot, també a les zones costaneres s'han de prendre precaucions.
Doncs, hidratar-nos molt i intentar no estar molta estona, doncs, baix al sol, o en llocs que no hi ha com aire condicionat, per exemple.
Doncs mira, o sota l'aire condicionat.
O a la platja.
I el ventilador per tot arreu de la casa, la platja i piscina, sobretot.
O anar al bar a prendre alguna cosa.
A cada lloc on podem, Carles, i Protecció Civil el que fa és mantenir l'alerta del Procicat per onada de calor i avisa que es pot allargar fins dimecres, perquè inicialment l'onada de calor havia d'acabar dimarts i ara sembla que s'allargarà un dia més del previst, o sigui fins dimecres.
Molt bé, gràcies, Ricard. Paciència, molta prudència, sobretot, i beure molta aigua en episodis de gran calorada com la que estem passant aquests dies a Catalunya i també a la resta d'Espanya. Mentrestant, l'Ajuntament de Barcelona ha descartat aquest matí iniciar una investigació interna per la mort d'una treballadora municipal de la neteja aquest dissabte en finalitzar la seva jornada laboral. El director del Servei de Neteja i Recollida de Residus, Carlos Vázquez, ha assenyalat que l'empresa concessionària per la qual treballava la víctima, FCC, és la competent en prevenció de riscos i complia amb tots els protocols de cara a l'augment de la temperatura.
Nosaltres no tenim informació de que no complís, és a dir, el que ens transmeten, el que havíem vist ja abans i el que ens han transmet és que complien. De fet, escoltant també el comitè d'empresa, també reafirma que en l'experiència directa del servei les empreses en general, i aquesta en concret, complia amb els procediments establerts, i per tant nosaltres donem per fet que això s'acaba aquí. Ara, si en els propers dies hi aparegués altra informació, pues ja veuríem què hauríem de fer, eh? Però fins la informació que tenim, per nosaltres el tema...
Molt bé, Carlos Vázquez, com te deies, el responsable del Servei de Neteja i Recollida de Residus de l'Ajuntament de Barcelona, assegurant que es van complir tots els protocols de calor marcats per l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas. I relacionat amb aquesta calorada, em val a dir que cada estiu es repeteixen això que s'anomena salts temeraris al mar i també als rius, una activitat que, atenció, pot acabar en una lesió medular greu important. Aquestes lesions poden ser per l'impacte amb la sorra o una pedra, però també per la mateixa aigua que des una certa altura es pot comportar com una superfície dura com una roca. Des de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que és un centre de referència, s'intervé una mitjana de 90 pacients amb lesions com aquestes, 5 de les quals són causades per capbussades imprudents. Enguany, abans fins i tot de començar la temporada, ja se n'han tractat 2. Amb tots els detalls, l'Èlia Quatrecases.
Cada estiu es repeteixen salts temeraris al mar. Pocs veuen que aquest moment d'adrenalina pot acabar en una lesió medular. Aquests danys s'originen per l'impacte amb la sorra, una pedra o la mateixa aigua. La cap de la unitat de lesions medulars de l'Hospital Vall d'Hebron, Lluïsa Montesinos, li preocupa que els joves segueixin fent aquestes pràctiques.
Que volíem fer una crida a aquesta activitat de tirar-se de cap té uns riscos molt importants i que pot comportar en una lesió medular greu.
Les lesions medulars per salts a l'aigua estan augmentant, mentre que les causades per accidents de trànsit han anat disminuint en els darrers anys. Molts joves no són conscients que el risc zero no existeix.
Tenim en compte que la superfície de l'aigua pot esdevindre com una roca, perquè l'aigua té una característica pròpia, que és la tensió superficial de l'aigua, i que en determinats moments pot ser com una superfície absolutament dura. Llavors el risc zero o l'alçada no és determinant.
L'Hospital Vall d'Hebron ha estrenat un nou espai terapèutic que ha millorat l'experiència de recuperació dels pacients. Té més de 250 metres quadrats i diversos espais totalment adaptats.
Han millorat l'estructura de tal manera que donarem capiguda a poder implementar la rehabilitació amb noves tecnologies. A més, tot l'espai té una infraestructura que és una grua al sostre, que això ens permet fer la rehabilitació de la marxa d'una manera més segura, perquè la farem més intensiva.
Recorda que un salt pot durar un segon. Les conseqüències, tota una vida. No val la pena el risc.
Gràcies, Èlia, per aquestes recomanacions. 3 minuts, 2:43, àrea de serveis. Després d'un cap de setmana sufocant amb una calor extrema a tota Catalunya, tant de dia com de nit, la setmana ha començat igual. Les temperatures avui es dispararan tant com ahir i això manté els avisos de calor diurna intensa en pràcticament tota Catalunya, tret del Pirineu i el Prepirineu. Valors d'entre 39 i 43 graus a Ponent, Ebre i l'Empordà i entre 34 i els 36 a la mateixa línia de la costa. Calor intensa de dia, també de nit, amb avisos de calor nocturns a la costa, al prelitoral de Barcelona i Girona. De fet, hem començat aquesta jornada amb moltes temperatures que estaven per sobre dels 22-23 graus. Aquest nivell de temperatures es mantindrà disparades almenys fins dimecres. I sàpiguen com estan les carreteres, xarxa viària, amb la Fina Araque. Bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2, a l'altura de Cornellà de Llobregat. Hi ha hagut un accident entre un camió i un turisme. Ara encara talla un carril d'incorporació i ocupa el voral en sentit Martorell, a la calçada en sentit Lleida. I aquesta incidència provoca retencions des de l'altura de la zona franca, la ronda litoral, en sentit sortida, i també de retruc afecta a la circulació amb 3 quilòmetres d'aturades a la B20, a Cornellà de Llobregat, en sentit Barcelona. També destacarem en aquests moments a l'autopista de P7 unes obres tallen un carril de la calçada a l'altura de l'Ametlla de Mar en sentit sud, en sentit Ullacona, i provoquen 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. També destacarem que a l'A27 hi ha en aquests moments unes obres que tallen el túnel del Coll de l'Illa en sentit sud i provoquen retencions de 3 quilòmetres en aquesta A27 i també de retruc afectació viària a la C14 entre el Cubell i la Riba amb retencions en els dos sentits de la circulació. De moment és el més destacat. Molt bona tarda.
I el transport públic, atenció, la circulació de trens de l'R4 es troba interrompuda entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet per un incendi proper a les vies. El tall afecta també la circulació de l'R5 de Ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Vicenç de Castell, Galí i Manresa Alta. Així, el servei de la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils de la Generalitat funciona entre les estacions de Plaça d'Espanya i Sant Vicenç de Castell, Galí i entre Manresa Alta i Manresa Baixador. Es tracta d'un foc de vegetació agrícola localitzat a Sant Vicenç de Castellet.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els jocs de taula són molt més que entreteniment, són una porta oberta a les relacions humanes. Asseure's al voltant d'una taula per compartir una partida és una manera natural i divertida de conèixer la gent nova, trencar el gel i establir connexions reals. Tant si ets tímid com si acabes d'arribar a una ciutat nova, el joc crea un llenguatge comú que facilita la conversa i també l'empatia. Hi ha espais on centenars de persones es reuneixen regularment per jugar i avui a COPE Catalunya i Andorra te'n presentem un i que el situem a la ciutat de Barcelona. L'ambient és distès, acollit acollidor i pensar perquè ningú se senti exclòs. No cal experiència prèvia ni portar parella, tothom hi és benvingut. Aquests espais, sovint ubicats en cafeteries o restaurants com aquest, funcionen com una mena d'afterwork, lúdic que afavoreix les amistats i fins i tot les parelles de forma espontània. El Pau Martí és el promotor de Clef, un punt de trobada a l'estació de França de Barcelona i a qui la Yolanda Canales ha convidat aquest matí a Herrera en Cope Catalunya i Andorra.
Si us agraden els jocs de taula, voleu conèixer gent nova o simplement passar una bona estona, heu de saber que cada dimecres a la cafeteria de l'estació de França s'organitza una trobada per això, per jugar. Tot plegat va néixer de la iniciativa del Pau Martí, advocat de startups, que ara fa uns anys va travessar una situació complicada a nivell personal i professional que el va dur a una depressió. Li van recomanar sortir i conèixer gent, i així ho va fer. Va participar en grups d'intercanvi d'idiomes, classes de teatre i d'improvisació, i va arribar l'oportunitat dels jocs de taula.
Sempre m'havia vingut molt de gust, no? Era jugar a jocs de taula amb gent que no coneixia, no? Perquè al final jo sempre he dit que els jocs de taula, una cosa que tenen molt bona, és que t'ajuntes amb gent, no?, al voltant d'una taula i no tot queda fora, no? I tu passes bé i, bueno, passes una bona estona.
A més, ens ha explicat que de ben petit ja li agradava organitzar coses com festes d'aniversari. Però ara, i juntament amb altres 5 companys, ha impulsat aquesta iniciativa que els dimecres aplega de mitjana unes 200 persones, tot i que han arribat a ser-ne 280. Hi va gent de totes les edats, tot i que la majoria es mou entre els 20 i els 40 anys. Però ara, un cop acabat el curs escolar, diu que hi participen moltes famílies.
Em fa molta il·lusió que no s'han acabat les escoles, no? I comença l'estiu, estan venint molts pares amb els seus fills, no? Que, clar, és una activitat, entre cometes, una mica after work, no? Entre setmana a les 7 de la tarda, clar. És més complicat amb no? menors d'edat, però ara estan venint, venen famílies a jugar a jocs de taula.
Tenen a la seva ludoteca més de 400 jocs que saben jugar i explicar. N'hi ha de senzills i d'altres més complexos precisament perquè es dirigeixen a gent de totes les edats. Però a més de passar una bona estona, es fan amistats i fins i tot d'aquestes trobades ha sortit alguna parella. Tot i que el Pau deixa clar, en to de broma, que aquest no és l'objectiu, sinó connectar la gent.
És el Tinder de los juegos de mesa. O sigui, el propòsit no és fer parelles i en altres activitats, no, com speed dating i coses d'aquestes. Això jo sempre dic que és un espai de trobada on tu pots venir amb els teus amics o pots venir sol i fer noves amistats. Que després sorgeixen, no?, alguna cosa més que una amistat, doncs fantàstic. Però el propòsit és connectar a la gent.
I Clef, d'aquesta forma, s'ha convertit en la comunitat dedicada a aquesta activitat més gran d'Europa, amb més de 10.000 membres registrats.
Doncs ja hem conegut com va néixer tota aquesta idea de promocionar i de fer aquesta comunitat de jocs de taula més gran d'Europa, que la podem trobar a l'estació de França de Barcelona, la iniciativa que va posar en marxa el Pau Martí. Un dels participants en aquestes jocs de taula és el Leiro. Leiro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por atendernos. Explica a nuestros oyentes cómo descubriste estos encuentros, estas reuniones de juegos de mesa y qué te animó a participar, digamos, por primera vez y ahora ya eres un habitual de ellos. A ver, cuéntanos.
Pues si no recuerdo mal, claro, yo al principio no tenía tantos conocidos, ¿no?, que jugasen a esto de juegos de mesa, y entonces creo que me puse a buscar algún grupo pues que hiciese quedadas o que tuviese un poco también la oportunidad de poder probar juegos nuevos, ¿no? Porque al principio cuando te metes en todo el tema de juegos, a lo mejor juegas a los típicos que te recomiendan y tal, y cuando vas viendo que pues las posibilidades son súper amplias, dices, wow, pues me gustaría ir probando más. Entonces creo que me uní al grupo de WhatsApp, lo primero que recuerdo, ¿no? Y pues creo que las quedadas eran los miércoles en un local. Exacto. Y pues me animé a ir. Y pues eso, de ahí ya como que me hice habitual.
Claro. ¿Y qué tipo de juegos de mesa tenéis ahí para jugar? ¿O cómo discurre una jornada cuando os encontráis ahí todos? A ver.
Sí, pues realmente creo que se hace todos los miércoles,
sí.
Sería a las 7, y creo que ya cuando yo empecé a ir, creo que era este mismo horario y demás. A veces va cambiando, ¿no?, el día, pero bueno, más o menos como como sería la quedada, tú llegas, tienes una ludoteca con muchísima variedad de juegos de todo tipo. Y bueno, ya se ve que va bastante gente, ¿no? O sea, el sitio es bastante amplio, hay muchas mesas y luego hay mucha gente, pues, de colaboradores de la organización, pues, que te ayudan. Que realmente esto es lo que a mí me encantó, porque tú normalmente cuando vas a un sitio de estos, ¿no? Pues vas un poquito como con la expectativa de, bueno, pues me va a tocar como que mirar un poco, pues, con quién puedo jugar o a quién me puedo unir y todo esto. Y lo bueno que tiene es la ayuda, ¿no? Que te dan lo que son los colaboradores y demás, de que tú llegas y a lo mejor pues te preguntan, bueno, ¿a qué has jugado? O ¿a qué te apetece jugar? Te buscan incluso a veces mesa, ¿no? De que te dicen, ah, pues mira, estos chicos están, van a empezar una partida de Catán o lo que sea. Y entonces, pues como que ya te hacen bastante como el trabajo de...
Te orientan, pues, vamos, y te van guiando. Exacto. ¿Qué es lo que te gusta más, Leiro? ¿La parte estratégica, la diversión o el hecho de conocer a gente nueva? ¿Qué es lo que te atrae más o que te gusta más? Vamos.
Pues... A ver, realmente a mí lo que me llama mucho de los juegos es el juego en sí, ¿no? Las estrategias que pueden haber de cada juego, o sea, esa jugabilidad que tiene cada uno de ellos, ¿no? Y claro, es que como hay tanta variedad y algunos sí pueden ser más tipo party, que es para socializar, hacer amigos, conocerte y tal. Claro, esto para a lo mejor para tus amigos es genial también, porque te ayuda a conocerlos o a echar unas risas, y que sí, a lo mejor se agradece con gente nueva, pero por ejemplo a mí me gusta más a lo mejor juegos que sean como de pensar, de desarrollar, ¿no? De que tienen tipo de estrategia y tienes que buscar la mejor manera para ganar o conseguir puntos. Y digamos que eso, los parties los dejo un poco más para mis amigos, claro. Y aquí me gusta hacer más de estrategia.
Claro. Oye, ¿y hay algún juego que tú recomendarías especialmente a alguien que se quiera apuntar por primera vez a estos encuentros que hacéis?
Wow, a mí por ejemplo es que te digo, hay una variedad tan inmensa de juegos. Yeah. Pero yo siempre que amigos nuevos y tal, pues digamos se están metiendo en este mundillo y quieren probar cosas así como nuevas, yo es que soy muy enamorado de Catán, por ejemplo, porque fue de los primeros que yo empecé a jugar y me gustó muchísimo, y a los que a mis amigos les empezaba a hacer partidas y nos lo pasábamos muy bien, y es un juego que ya pues como que te introduce, ¿no? En un juego que ya no es el típico, que ya no es un tabú, un scattergories, sino que ya te lleva un poco a este tipo de juegos.
Oye, para los que no conocemos el tema, Catán, ¿qué es exactamente? Haz un titular para mí, sobre todo para nuestros oyentes.
Vale, pues mira, Catán sería un juego que realmente existe hace mogollón de tiempo y que se basaría en, tienes unas cartas que son como unos componentes, unos digamos, iba a decir ingredientes, ¿no? Pero más bien unos materiales, perdona. Y bueno, tú tienes que ir construyendo una ciudad con unos caminos y luego te van a ir dando pues recompensa por si consigues el camino más largo entre todos los jugadores. Vas a tener que también negociar con estos materiales, con tus compañeros, o hay una tirada de dados que te va dando cada vez más materiales para que puedas ir construyendo. Digamos que la dinámica es esa, ¿no? El conseguir los materiales para que tú puedas construir y con nosotros pues también puedas ir negociando el intercambio.
Muy bien. Oye, Leiro, desde que participas en este tipo de juegos, ¿esto te ha ayudado a hacer nuevas amistades, sentirte, digamos, más integrado a la ciudad? ¿Has notado cambios en tu día a día? En fin, ¿qué perfil nos harías de esto?
Pues claro, yo creo que sí que diría que algunas amistades sí que he ganado, sobre todo en el sitio este, ¿no? De que alguna amistad ya estoy sacando de aquí, pero sobre todo que en tus propias amistades, ¿no? O sea, yo creo que es algo que a lo mejor tengo 3 o 4 grupos sociales distintos y en casi todos ellos he podido ir introduciendo los juegos, y es un tipo de actividad que realmente pues acaba gustando mucho. Y lo que decíamos, ¿no? De que con algunos juegos os conocéis más, con otros pues pasáis unos ratos muy divertidos. O sea, es algo que tanto puede sí que ayudarte a conocer gente, pero también con los tuyos, pues pasar un buen rato.
Muy bien, Leiro, muchísimas gracias por explicarnos tu experiencia en esta nueva forma de socializar, que son los juegos de mesa, que había quedado olvidado, pero oiga, a ver, se ha constituido esta mayor comunidad de Europa aquí en Barcelona con estos juegos de mesa. Leiro, gracias, buenas tardes y hasta otra ocasión.
De acuerdo, muchas gracias, muy buenas tardes.
quin bon rotllo aquesta comunitat per poder jugar i fer noves amistats i passar-s'ho força bé. Doncs nosaltres el que fem ara és un petit parèntesi per publicitat i després la Clàudia Moreno t'explicarà com els comerciants afronten les rebaixes d'estiu que, per si no ho saps, comencen demà mateix.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hay cosas difíciles de explicar.
Imagínate una pirámide, no en Egipto ni en México, es decir, no en la tierra, sino en el hielo.
Pero vamos a intentarlo.
Que asoma en el corazón helado de la Antártida.
¿Qué ocurre? Que cuando ya se pusieron manos a la obra algunos expertos a mirar aquella montaña, algunos geólogos se dieron cuenta de que la pirámide tenía la altura de 1.265 metros.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Rendimiento imparable. Diseño incomparable. La moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Verano, 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 a reciclar bailando. Aceitunas que te toma a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El acecho es el bote que recicla de rebote. Y lo baila es sencillo, los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Eco Emmes!
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ho deia fa un moment, els comerciants inicien demà una nova campanya de rebaixes que preveuen amb força moviment, però amb menys descomptes que l'any passat. Els botiguers asseguren que hi ha més alegria de consum i per aquest motiu les seves expectatives són moderadament positives, ja que creuen que la gent gastarà força més. Clàudia Moreno.
Tot i que tècnicament els descomptes no comencen oficialment fins l'1 de juliol, moltes grans marques ja han començat a fer-ne, desvirtuant així l'arrencada oficial. Segons els botiguers, les expectatives de venda són moderadament positives, ja que es preveu que la gent gasti més. La directora de la patronal Pimec Comerç, Pilar Mínguez, ens explica com afectarà les rebaixes la manca d'estoc dels comerços.
No hi ha molta acumulació d'estocs, per tant serà una campanya amb menys descomptes i amb menys varietat amb els productes. I a banda, un altre factor important és l'augment del consum domèstic i, per tant, preveiem que donarà les rebaixes un cert activisme, no? I per tant, segurament aniran bé.
D'altra banda, la patronal Comertia preveu que les ofertes oscil·lin entre el 20 i el 50%, tot i que en alguns casos podria arribar fins al 60%. El Consell de Gremis de Comerç calcula que la facturació millorarà almenys un 5% respecte a les rebaixes del 2024. Així ho explica l'Ignasi Pietx, president de Comertia.
Provoca que hi hagi més renda disponible i que la gent, doncs, el dedica al consum. La qual cosa, el consum per aquí bastant bé i per això s'espera també, doncs, que amb aquesta rebaixa que portem tot aquest any, doncs, el consum sigui i la campanya de rebaixes millor que la de l'any passat, perquè jo crec que hi ha més alegria de consum.
Hi ha certes recomanacions per estalviar un cèntim a les rebaixes. Revisar l'armari, fer una llista del que necessitem i establir un pressupost són imprescindibles per evitar comprar compulsivament.
Ja ho sabeu, demà comencen les rebaixes, molt d'ull amb tot el que us ha explicat la Clàudia. La carnisseria i la xarcuteria són oficis profundament arrelats a la cultura catalana que combinen tradició, artesania i una relació molt directa amb el producte de qualitat. Tanmateix, el sector viu una greu manca de relleu generacional. Per revertir aquesta situació, el gremi aposta per recuperar la figura de l'aprenent, ara sota el nom de formació professional ocupacional dual. Es tracta d'un contracte de formació i aprenentatge finançat per el Servei d'Ocupació de Catalunya que permet als joves aturats aprendre l'ofici treballant durant un any en una empresa del sector. Cal reivindicar el sector i la feina de carnisser o xarcuter no només com un ofici, sinó custodiar un patrimoni gastronòmic i cultural molt propi de Catalunya. Formar nous professionals és, en definitiva, preservar una manera de fer i de viure molt nostra, tal com ha explicat Herrera en Cope Catalunya i Andorra, Neus Brenull, que és la directora de l'Escola d'Hostaleria de Lleida. Amb ella ha estat el Ricard Álvarez.
Sí, el sector de la carnisseria i la xarcuteria a Lleida viuen una situació crítica. Mira, segons un estudi recent del Gremi de Carnissers i Xarcuters, amb el suport de la Diputació de Lleida, 49 establiments han tancat en els darrers 3 anys i es preveu que 64 més puguin abaixar la persiana en els propers 10. Si es compleixen les previsions, la pèrdua arribaria al 56% del total d'establiments, quedant-ne només 88 a tot el territori. La causa principal, segons els experts, és la manca de relleu generacional. És el que ens ha explicat la Neus Brenull.
De fet, això és una de les coses que està passant en la majoria dels oficis, de lo que fins ara en dèiem oficis. El jovent doncs se decanta més per professions que coneix o que veu més properes o que tenen més fama, i doncs oblida una mica aquestes professions de sempre que són doncs una garantia de continuïtat per la majoria dels establiments i per la nostra alimentació.
Davant d'aquesta situació s'ha reobert un cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris redissenyat per atreure noves vocacions i donar sortida laboral immediata.
És un cicle formatiu d'elaboració de productes alimentaris, és més ampli, no només per xarcuteria i carnisseria, però que englobe tot el que és el sector de l'alimentació, la producció alimentària, justament dona la possibilitat al jovent de que cuini, de que doncs sigui imaginatiu, de que sigui creatiu, que creï aquells productes que li agraden, però doncs no per servei immediat en un restaurant, sinó per un servei diferit.
Aquest nou enfocament també obre la porta a persones adultes en processos de canvi professional. El sector reclama professionals i això suposa una oportunitat clara de feina.
S'ha fet perquè hi ha una demanda molt important i, per tant, doncs és feina assegurada. I volem doncs que pugui ser interessant per joves doncs una mica més grans, 18, 20, 22 o fins i tot per persones adultes que doncs estan en una parada o en un canvi en la seva vida.
Des del centre formatiu confien a revertir, si més no parcialment, la tendència negativa i conviden joves i adults a descobrir aquesta sortida professional en futur.
Senyor Marc Farràs, molt bona tarda.
Bona tarda.
Ell és el president del Gremi de Cansaladers i Xarcuters de Lleida, un altre sector que està en crisi perquè no hi ha relleu professional. Què passa, senyor Farràs? Aviam, ens pot fer 5 cèntims.
Bueno, no ho sabem. Nosaltres tampoc no som professionals en aquest tema, però bueno, suposo que també deu ser una mica culpa nostra que hem fet un ofici, no sé si poc visible o poc atractiu pel jovent.
Uh-huh.
Però bueno, actualment ens trobem així, que tenim... Vam preparar un treball que vam fer conjuntament amb la Diputació de Lleida, i el qual es basava en preguntar a tots els nostres gremiats i no gremiats, de la zona de Lleida, més o menys com està la situació.
Perquè algun motiu perquè els joves no vulguin entrar dins d'aquest sector, perquè no hi hagi aquest relleu generacional? És un sector poder poc atractiu, masses hores...
Ja t'ho he dit, suposo que deu ser això una miqueta de tot. Poc atractiu. Nosaltres tampoc l'hem sabut vendre de la millor manera possible. Això també suposo que una mica culpables també ho som nosaltres. Vull dir, no sé si moltes hores, la gent avui en dia pues, bueno, prioritzen d'altres coses.
Uh-huh.
I, bueno, ens trobem així. Exactament els motius, suposo que deuen ser aquests d'aquí. El jovent avui en dia també, si parles amb ells, pues, què volen ser tots?
Clar. Teniu en marxa, em comentaves, Marc, un programa de mentoria entre professionals i nous emprenedors. Com funciona aquest programa?
Això és un programa que es va mig parlar amb la Generalitat, però vull dir, inclús nosaltres mateixos ho podríem fer. Representa que si trobéssim algun noi, noia jove o no tan jove que volgués entrar al nostre sector, hi havia gent, per exemple, a punt de jubilar, que l'acompanyarien els seus últims anys de la trajectòria. Sí. I així l'anirien ficant amb rodatge. Vull dir, ensenyarien més que l'ofici. L'ofici, la classe, la categoria de l'establiment, com treballa aquell establiment, bueno, un acompanyament per a veure si així engrescaem a, ja sigo jovent, o nois o noies, o gent de diferent edat, vull dir, perquè això sí que és el de menys.
Hi ha algun resultat positiu en a voltes d'aquest programa o encara no, senyor Farràs?
No, de moment no, això és tot molt recient. Això em sembla que el treball ho vam fer a finals de l'any passat. Ara han sortit els resultats, ara es va fer aquesta col·laboració amb la Caparrella i vull dir, van anant sortint coses, però és molt verd, això, encara.
També influeix una mica tot plegat els canvis d'hàbits que hi ha en les noves generacions, no? Vull dir, en general la gent no va comprar la carnisseria, després hi ha la competència dels supermercats, les grans cadenes... Això també fa mal al sector, veritat?
Bueno, suposo que tot hi fa mal. L'únic que nosaltres, vull dir, avui en dia, gràcies al nostre esforç, Som empreses que funcionen, som empreses rentables, som empreses familiars, i és una llàstima que aquestes empreses, tal com estan avui en dia, que s'hagin de perdre. Clar. I farem tot el possible perquè tirem endavant aquest programa i perquè això no es perdi. No.
Iniciatives en tenen importants, interessants aquí a Lleida. Aquí a Barcelona, senyor Farràs, li dic perquè és un personatge força conegut dins del món del comerç a la ciutat de Barcelona, el senyor Pròsper Puig. Tenia una històrica xarcuteria al barri de Sant Andreu. S'ha jubilat el senyor Pròsper Puig i ara hi ha hagut una persona que ha agafat el seu relleu. Vull dir que, en fi, almenys suposo que el coneixes perfectament bé, el senyor
Puig. Sí, company. Aquesta és la intenció i l'actitud. El que, claro, costarà, però bueno, lluitarem tot el que faci falta per aconseguir-ho. Vull dir, sí que el coneix. El Pròsper és un gran professional i per això ell ha fet tant el que convingo que pugui agafar relleu el seu negoci.
Molt bé. I teniu suport institucional per intentar aturar aquesta davallada de gent que es vulgui dedicar al món de la xarcuteria de la cansaladeria, senyor Farràs?
Bueno, de moment el tema institucional, a nosaltres va ser el treball de la Diputació, el qual agraïm molt. A partir d'aquí, com ja us dic, és molt recient i hem d'anar tocant portes, vull dir... Amb el treball aquest en mà, ara ja podem anar a tot arreu. Dient, hi ha això i tenim aquest futur i l'hem de capgirar.
Que tingueu moltíssima sort, que es pugui capgirar aquests núvols que hi ha a sobre del gremi de la cansaladeria i de la xarcuteria de la ciutat de Lleida. Ho hem parlat amb el president d'aquest gremi, el senyor Marc Farràs. Moltíssima sort, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé,
Moltes gràcies i cregui'm que farem tot el possible perquè som empreses
familiars,
som empreses amb història, som empreses que representem el nostre país. I no es pot lluitar.
No pot desaparèixer cap xarcuteria de Catalunya, senyor Farràs.
Com altre no, hem de lluitar tot el que puguem i més.
Molt
que no en desaparegui cap ni una.
Moltíssimes gràcies, bona tarda i que vagi tot molt bé. Adéu-siau.
Molt bé, adéu, bon dia, adéu.
Tots ja entrem a la recta final d'aquest migdia de COPE Catalunya i Andorra i el parlo de les mesures que s'han posat en marxa per evitar una nova apagada elèctrica. Continuaran, atenció, fent incrementant el rebut de la llum, sobretot a les empreses. Els particulars ho notarem menys. Ho ha dit el CEO i fundador de Factor Energia, Emili Rousseau, que també considera impossible tancar les nuclears el 2033, com ha anunciat el govern central. T'ho explica la Sara Sánchez.
El fundador i CEO de Factor Energia, Emili Rousseau, ha assegurat que tancar les nuclears en 2033 a Catalunya és inviable si no s'ha fet abans la transició energètica i ha advertit que, si es tanquen sense alternatives, el dèficit energètic seria del 40%. En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Rousseau ha qüestionat com s'està fent el debat sobre aquesta energia.
Jo el que sempre dic quan me'n parlen d'això és que aquest debat no pot ser ideològic, perquè s'està portant un cap ideològic que és absurd. Aquest és un debat purament electrotècnic. Llavors, es poden tancar les plantes nuclears ara? És inviable.
En relació amb la recent apagada elèctrica que va afectar tota Espanya, Rousseau l'ha qualificat com un símptoma de la fragilitat del sistema elèctric i ha anticipat que les mesures correctores per evitar noves fallades contribuiran a encarir encara més la factura elèctrica. L'impacte, però, ha matitzat Rousseau, serà desigual.
Consumidors domèstics serà molt poc rellevant. Potser el que pagava 60 pagarà 68,5 o 62. L'impacte important serà en els grans consumidors elèctrics, perquè aquí cada cèntim són molts diners i van molt, molt ajustats a nivell d'escandalls i de comptes resultats. És a dir, no pagarà tant el consumidor residencial, però sí el que són les empreses.
El fundador de Factor Energia també ha qüestionat els discursos catastrofistes sobre la pobresa energètica. Ha recordat que existeix el bo social. I a més, gràcies a les renovables, Espanya té ara el preu més baix de l'energia a Europa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Doncs, si us sembla, parlem d'esports amb el Joan Ballori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Carlos.
Perquè a les 3 i 5 arribarà Esports Cope, comença Wimbledon, però, atenció, tenim capítol Nico Williams. Què passa avui?
No, tindrem capítols pràcticament cada dia. Sí, Wimbledon ha començat i està jugant el seu partit de debut a la pista central Carlos Alcaraz, que defensa títol, acaba de començar el partit contra Fognini. Fognini de moment domina per 2-1 i sí, Nico Williams, el darrer capítol és que el Barça vol pagar la clàusula aquesta mateixa setmana de 58 milions, però el jugador voldria garanties que un cop es pagui la clàusula, la inscripció seria pràcticament immediata, en 2-3 dies hauria d'estar inscrit, i el Barça argumenta que necessita per la inscripció alguns dies més, i ara mateix en aquestes estem. A l'Espanyol és oficial que no seguirà el porter Pacheco, tot i tenir un any més de contracte. També és oficial que no seguirà Brian Olivan, que acabava contracte. Al Girona hi ha notícia també d'aquest matí, renova per una temporada més Estuani, amb opció a una segona. Al Mundial de Clubs, el PSG i el Bayern ja estan classificats per quarts de final. El PSG li va guanyar amb claretat molta diferència entre els dos equips, l'Inter de Miami de Leo Messi per 4-0, el Bayern 4-2 al Flamengo. Avui juguen els seus partits de vuitens de final l'Inter de Milà contra el Fluminense i el Manchester City contra l'Al Hilal. En bàsquet, derrota cruel de la selecció espanyola a la final de l'Eurobàsquet davant de Bèlgica. Se li va escapar a l'equip espanyol la final als darrers segons de partit. En MotoGP, Marc Márquez encara és més líder del Mundial després de la seva victòria d'ahir a Assen. I en atletisme tenim un rècord important. Ha batut el rècord dels 200, rècord d'Espanya, l'atleta catalana Jael Bestué, un rècord que tenia 35 anys de vigència des de que el va batre en el seu dia l'atleta Sandra Myers.
Molt bé, la cita, com sempre, 3 de la tarda i 5 minuts, amb tot això, i el partit del Calaf, que la cosa va...
L'anirem seguint en directe, sí.
Molt bé. Doncs no deixeu sintonia de Cadena COPE Catalunya i Andorra. D'aquí uns segons arriba també Pilar García Muñiz, comença la tarda, i ens seguirem explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.